Y vente en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bon migdia. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Uau, això que escolteu de fons, que suposo que ha arribat clarament, són els trabucaires que estan donant la inauguració al 20è aniversari del Dia Mundial del Turisme. Us parlem en directe des del Castell de Viard a Masarac per celebrar aquest Dia Mundial del Turisme, i els trabucaires de l'Empordà estan donant tota la canya possible amb els seus trabucs. Ei, fa molt de soroll. Són quatre, eh? Són quatre i l'estan liant bé, inaugurant, doncs, aquesta ja tradicional jornada. 20 anys amb aquesta jornada, doncs, per analitzar d'on ve el turisme a Catalunya, on està el turisme a Catalunya i cap on va el turisme a Catalunya, sobretot per fer una anàlisi, una analítica del que ha estat... Bueno, intentarem continuar parlant amb tot el què, no? El que ha estat precisament aquesta temporada, sobretot estiuenca, i buscant la desestacionalització. Ja han acabat els trabucaires de l'Empordà d'inaugurar, oficialment, podem dir, amb els seus trabucs, al principi de... d'aquestes jornades del turisme. I ara és quan els vescomtes de Viard, doncs, ja sortiran per presidir l'acte d'aquest 20è aniversari aquí, al Castell de Viard. Estim aquí al costat dels vescomtes de Viard, que estan sortint ja per porta. Molta fortuna i bona presidència. Allà estan els vescomtes de Viard, que estan ja sortint per la porta per presidir aquest acte. 20 anys. 20 anys que portem al Castell de Viard, 20 anys celebrant aquest Dia Mundial del Turisme, que, de fet, oficialment va ser el dia 27, però avui és ajuntem per celebrar-ho aquí. I, clar, com està la situació? D'on venim i cap a on anem? Aquestes noves lleis, tipus la nova llei del tabac, la taxa turística, el perfil dels turistes... Bàsicament, això com ens afecta? Doncs parlem amb el senyor Antoni Escudero, que és president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per venir a vosaltres.
Un dia feliç perquè fem 20 anys. Fem 20 anys que celebrem tot això, eh?
Avui fa 20 anys que van començar, havíem fet un parell de jornades els 2 anys abans, i després ja van establir com a Dia Mundial del Turisme, que són aquests 20 anys.
Exacte. De fet, el Dia Mundial del Turisme s'arriba el dia 27 de setembre.
Sí, però nosaltres ajustem.
I nosaltres ho ajustem, en aquest cas. Sí. Tu recordes aquells primers anys o no?
Sempre, si me recordo, sí. Perquè això ho vaig crear jo, juntament amb les diferents juntes que hi ha hagut, nosaltres, vaja, i jo he participat en totes les, inclús les dues primeres que no eren Dia Mundial. Dia Mundial són 20, i les dues altres, que no les apuntem com a Dia Mundial, eren xerrades que venien, doncs, el president de l'audiència, feien xerrades, diguéssim, per els hotelers, pels empresaris, i d'aquí van, després se va posar de moda el tema del Dia Mundial i van saltar a fer el Dia Mundial.
Home, i ben merescut, perquè estem parlant d'un sector que té un pes importantíssim en el PIB i en el moviment econòmic. Ja no parlem de Catalunya, perquè ens toca, de Girona en particular, de Catalunya en general i d'Espanya. Estem parlant d'una maquinària que és importantíssima, i no sé si se la té prou en compte, tot això.
Bueno, a veure, nosaltres, el turisme... a la Costa Brava i a comarca gironina, a Catalunya al seu conjunt, però a comarca gironina el 2004 va fer 100 anys, o sigui, estem parlant de 121 anys.
Un segle ja.
Sí, 121 anys. I el que eren camps de conreu, que era d'on vivia la gent i tiraven i tal, això ho volia tothom, i els terrenys de la platja no es volia ningú. Després ve comença a venir el bon turístic, i la gent que tenia terrenys a la platja, doncs les promocions, doncs, se'n van forrar, vull dir...
Clar,
aquesta és la realitat. Però això no és que ningú ho hagi volgut o no, ha vingut així.
Ha sigut així. És un model de negoci que se va presentar en el seu moment.
Ha sigut un model. Després sí que és veritat que hi ha hagut molts empresaris privats i el Patronat de Turisme, concretament a Comarques Gironina, ha jugat un paper molt important. Tots els presidents que hi ha hagut han apostat per la promoció turística, però qui ha apostat més en els últims anys, perquè ja porta uns anys de president, és el Miquel Noguer, l'actual president, i se gasten verdaderes molts diners en promocionar, i això té uns fruits molt importants. Per tant, contents de que hàgim arribat on estem, contem de que tinguem el que tenim i contem de que, bueno, de que això sigui, doncs, un plaer, perquè considero que fer turisme és una mica el que tots desitgem fer quan després d'un any de treball o sí, unes setmanes o uns mesos, doncs necessitem un relax i un descans.
No sé si el sector s'haurà de reinventar o no, perquè com ha estat aquest any? Ha estat un any que, en funció d'on preguntis, és un any estrany, no? Suposo que la crisi tant de França com Alemanya s'ha notat prou, no?
Jo crec que això és normal que passi. Les coses, totes les coses tenen, doncs, unes baixades, unes pujades, és un estancament. Ja el món està complicat també. Vull dir, jo crec que també ja cada vegada hi ha més oferta de tot tipus turística al món, no nosaltres, sinó altres destins que tenen segurament està millor servei que nosaltres, perquè nosaltres en aquests moments, en tot el tema laboral i tota aquesta història que això ens està perjudicant, doncs no és fàcil tenir plantilles, no és fàcil que tot això funcioni. Hi ha llocs que és més fàcil que aquí i la gent, doncs, agafa altres destins, a part també per preu.
Però això te n'anava a preguntar jo, perquè som un destí car? Abans no ho érem, abans la gent venia a Espanya, venia a Catalunya, venia... perquè era, ostres, bastant assequible pels estrangers, pels francesos, pels alemanys, i ara la cosa s'ha equilibrat molt. Som un destí car, Antoni?
No som un destí car, perquè no s'han sabut adaptar, no? Abans era molt barato, perquè la vida era barata. Ara és barato perquè venen molts, i quan tu tens molts també pots cobrar més barato. Que és el que
passa. Oferta i demanda.
Oferta i demanda. Llavors aquí tenim una gran demanda, i nosaltres què fem és ens ajustem, perquè tenim molta rotació, hi ha grans hotels, i bueno, ja sé que això té un límit, i segurament que estem al límit, encara que ho diguem, però això sempre va creixent.
Sí.
Perquè tothom té aspiracions, tothom vol fer negocis, empreses de fora veuen que aquí el tema funciona, però bueno, estem aquí. Jo crec que hem de mantenir el que tenim, hem de ser conscients, hem de veure on te fallem, on te les coses no s'acaben de fer com s'haurien de fer, però a partir d'aquí continuar, perquè això la vida sigue, i nosaltres ens irem d'aquí, i ni el mar Mediterrani s'haurà acabat, ni el sol s'haurà acabat, ni la terra s'haurà acabat. Continuarà tot igual.
Sí. Igual que el canvi climàtic fa que canviïn una mica les platges, però bé, si s'acabaran unes i sortiran unes altres, que
sortiran,
és el que fa.
Sortiran altres.
Bé, diverses coses. Primer, començaré per la nova llei del tabac, en aquest cas, que un altre cop el sector de l'hostaleria s'haurà d'adaptar amb aquesta prohibició de fumar a les terrasses. Tu això com ho veus, el tema?
Bueno, això són... Cada 4 anys o cada 8 anys, en funció dels governants, més que els governants, perquè dintre del govern també hi ha les seves discrepàncies de tot,
sí.
El que passa és que, bueno, en aquest cas concret tenim un govern tripartit, que ja m'agradaria saber les dificultats que tenen per mantenir el govern, i tenim un partit que té la, que és Sanitat, que té doncs, un partit que ara desitja això. Segurament que molts dels que estan en el govern no estan d'acord, però bueno, ja n'acord.
És el que toca, no?
És el que toca.
Almenys que es faci bé, perquè recordo l'altra, aquella que vam fer, de que no es podia fumar dins de l'hostaleria, que dins dels locals, que havien de fer un apartat, que els hostalers van posar molts diners en fer aquell lloc perquè els fumadors anessin, i allò va durar 2 dies. Va ser, mentre es faci bé, suposo que és on està el clau de tot això.
A vegades el millor és no fer res.
Esperar, no?
I esperar. I
a veure què passa.
Pensen que per això... A veure, estem parlant tant de la sanitat, estem parlant de la salut, que a tots ens agrada i tothom, però després, o sigui, cada un és lliure de poder fer el que ell consideri, si vol fumar o no vol fumar. Fumar a l'interior, vale, ja ho van treure, però fumar en una terrassa,
ja, però,
tampoc li veig tants problemes.
Mira, més enllà de la prohibició, i enfocat cap al turisme, molts deien allò de... No, això, ostres, pot ser una barrera de cara que vingui turista estranger. Jo no sé si això és tant com per dir això.
Bueno, no és una barrera perquè vingui turisme estranger, però t'he de dir que dels països estrangers que ens visiten, l'únic país que té prohibit fumar a les terrasses és Dinamarca, de tota la Comunitat Econòmica Europea. Per tant, algo tendrà l'aigua quan la bendicin. Vull dir que en altres llocs es pot fumar, però aquí no, aquí volen ser més papistes
que el papa. Més que el papa.
Que el papa. Sí, sí. I llavors aquí no es pot fumar. Ja veurem com acabarà. Jo espero que tot això no vagi a bon port i si s'aprovés, que això s'hauria de treure en el moment que hi hagi majoria per poder-ho treure.
És curiós perquè el sector turístic, ostres, almenys aquí ha donat... han vingut menys turistes, almenys aquí a Girona, menys turistes, han fet més despesa, però, ostres, veig que és un supervivent, perquè recordo quan els turistes russos no podien venir cap aquí, que semblava que allò tindríem un problema, ostres, perquè no oblidem, sempre que turistes no poden venir, i a més d'un alt poder adquisitiu, i sembla que no, sembla que la cosa es va reinventant i tirem cap endavant, no passi el que passi.
Sí, jo t'explicaré, a veure... Comarca Girona, de Girona són la província de Girona, és una província petita. El turisme sí que són pioners, ja t'he explicat abans, 1904, quan se va anomenar la Costa Brava.
Sí, senyor.
Se va dir la nova Costa Brava, no? I tenim la sort de que el empresari gironí són petites empreses, petites i mitjanes empreses. Grans grups inversors ni hotelers potents no n'hi han, i els que n'hi han són locals que coneixen el mercat. Si aquí tinguessin que tirar, com ho tiren amb altres jocs, que hi ha la temporada més llarga, jo que sé, Andalusia, doncs jocs d'aquest, Alicant, tota la costa mediterrània, però te diria que a Girona... De fet, si ho mires bé, ara estan vinguent alguns en interior, però no en costa. I, bueno, i això és el que està salvant una mica el coneixement, l'arrelament que hi ha de la gent d'aquí i els que som els seus avis.
Això també és molt bo, no?
Van ser els creadors.
Clar.
I això és un avantatge per nosaltres, però en realitat la temporada aquí és curta, hauria de ser més llarga.
I aquí vaig per acabar pràcticament la desestacionalització. S'està aconseguint això perquè és el gran repte del sector turístic en general.
Això aquí, fins que no canvin els plans d'estudis, els col·legis, no, com a França, no, impossible. Perquè, a veure, quan deixa la gent de sortir? Doncs quan comencen els col·legis. El dia 12 o 14
els nanos manen.
De setembre, que és quan comencen les escoles, i en alguns llocs abans, els nanos manen. Llavors, surts un fin de setmana, alguns se poden agafar, però vull dir, tu has de lluitar i has de jugar amb les escoles. I això és difícil.
Bé, senyor Toni Escudero, gràcies per convidar-nos a aquest 20è Dia Mundial del Turisme aquí al Castell de Biart a Masarac, i felicitat perquè el Barça és líder.
Moltes gràcies a vosaltres, i ahir vam veure un partit raro, però un partit molt potent.
Surt Lamine i diu, s'ha acabat, vinc aquí, dono el passe del gol, eh?
Bueno, estem en ratxa.
Estem en ratxa, tant de bo. Tornarem al Camp Nou aviat o què?
No.
Almenys ho dius clarament, eh?
No,
ja està clar.
No.
Que quan es torni per bé, amb totes les mesures que calguin, i per gaudir-ho durant molts anys.
És el que hauríem d'haver fet.
Correcte. Senyor Toni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i feliç dia del turisme.
Moltes gràcies a vosaltres, un any més per ser aquí donant informació complida del que passa.
Gràcies a tu per convidar-nos i per gaudir de tota aquesta festassa d'aquests 20 anys del Dia Mundial del Turisme aquí al Castell de Biart a Masarac. Bé, de seguida anirem viatjant per les diferents branques d'aquest arbre turístic català. De seguida parlarem amb la presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries. Ben no serà parlar només de turisme, però sí de dones empresàries, sí d'emprenedoria i sí de la dificultat que moltes vegades, bé, moltes, que sempre representa muntar i posar en marxa una empresa a Catalunya. D'entrada, com tenim el temps? Perquè avui és un dia de meteo complicada. Avui de meteo complicada, atenció, perquè les Terres de l'Ebre continuen amb aquestes alertes i continuen amb pluges. Avui, aquí, a Masarac, a Girona, tenim un dia esplèndid, que no pots ni sospitar que cap a Terres de l'Ebre està caient la Mundial. No ho pots ni sospitar. És un contrast de temps realment important. Aquestes pluges continuaran ancorades al delta perquè és una massa de núvols que no es mou. Està allà, fixa, no passarà. I quan la previsió que diu el Meteocat és que ja de cara a demà al matí la cosa ja s'hagi tranquil·litzat. També plou cap a la costa central. Hi ha un d'aquests corpúsculs de núvols que s'han desenganxat d'aquesta massa principal i està ara mateix davant de la costa central. No plou, com a Terres de l'Ebre, que allà continuarà plovent, així que molta, molta precaució. Va, que de seguida continuem parlant ja d'aquesta vegada d'emprenedoria femenina aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar,
una vida, muchos cars.
En Flexicar.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hiperdimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut a futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia, a més que era un jugador absolutament fet pel Barça, i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En directe, celebrant el Dia Mundial del Turisme, 20 anys, 20 edicions d'aquest Dia Mundial del Turisme, avui des del Castell de Viart a Masarac, doncs Gaudí li fa aquesta celebració d'un dels sectors econòmics més importants de Catalunya. I és que l'emprenedoria, possiblement, molt relacionada, evidentment, íntimament relacionada amb el sector turístic i amb altres sectors, és realment... la gran aventura. Herois i heroïnes moltes vegades per moltes qüestions. D'entrada, si posem la dada que posem és que el 95% dels llocs de feina que es creen a Catalunya ara mateix són creats per les petites i mitjanes empreses. Petites, mitjanes i microempreses. És tot una heroïcitat. I a vegades són les més castigades perquè moltes d'aquestes lleis que tenim avui en dia estan molt pensades per empreses grans. I a vegades les empreses petites es queixen d'això, que són lleis fetes per empreses grans i que no acaben d'encaixar en aquestes petites, mitjanes i microempreses que realment s'ho posen ben difícil. Ara, si ser empresari ja és una aventura, ser empresària... ara potser no tant, però fa uns anys era una aventura encara molt més bèstia. Avui rebrà un dels reconeixements, aquesta feina, que s'entregarà en aquest Dia Mundial del Turisme, la presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries, la Maria Rosa Agustí, que la tenim aquí amb nosaltres. Maria Rosa, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Acabo deixant una cosa sobre empresaris que no sé si has de dir alguna cosa. Primer, sobre la dificultat.
Home, dificultat molta. És a dir, tinguem en compte que ser empresari vol dir una responsabilitat molt gran, sempre i quan, òbviament, tinguis gent treballant per tu, vol dir que aixecar la persiana cada dia no és fàcil. Tinguem en compte que tenim moltes obligacions que hem de dur a terme, si no, a darrere hi ha la sanció i això genera molta tensió. I a més hem de tenir una claretat aquí, és que el nostre sector, les nostres contrades, majoritàriament són petita mitjana empresa i microempresa.
Sí.
Aleshores, l'empresari fa de tot. És a dir, és el que aixeca la persiana, és el que fa allà... màrqueting, el que és el professional de, sí, del que ell estigui. Per tant, és molt difícil.
I sobre aquest sector també et volia parlar, Maria Rosa, perquè el cas és que dona la sensació que la burocràcia no posa... No vull ficar-te un bassal, eh? Però dona la sensació que la burocràcia tampoc ho posa gaire fàcil. En altres llocs sembla que és més fàcil. Ser empresari o muntar una empresa pots triomfar o no, això pot passar, però... Fàcil, altres llocs suposen més fàcil que aquí a l'hora de crear una empresa per una persona que sigui emprenedora.
Sí, creues la frontera i allà muntar una empresa igual són 48 hores. Aquí una vegada fas tots els permisos, et concedeixen tardes, déu-n'hi-do. Hi ha moltes empreses que inclús llogues un local i pots trobar estan pagant un lloguer d'un local sense poder obrir l'activitat. O sigui, imagina't ser empresari, emprenedor o posar-te la manta al cap per tirar endavant un projecte, és realment...
Difícil.
Difícil.
I espès de burocràcia. Em dóna la sensació que aquesta espessura que podria ser una miqueta més senzilla, potser, eh? No posa fàcil.
És que hi ha una cosa important. Jo crec que totes les obligacions que tenim els empresaris estan fetes, dirigides molt a les grans empreses, però realment els patim tots, no? I jo crec que s'hauria de distingir realment la diferència que hi ha entre la micro i la petita i la gran empresa, en molts sectors, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè t'obliguen, jo què sé, t'obliguen a tenir el teu pla de viabilitat en el teu projecte amb els teus treballadors, doncs igual resulta que tu només en tens un. Per tant, però tens la mateixa obligació.
La mateixa obligació, correcte.
I dius, això jo crec que...
S'hauria de fer discriminar una mica en funció d'aquest tipus de situacions.
Sí. Sí, jo recordo inclús fa uns anys que dintre de l'associació vam tenir la sort de contactar amb una persona de França que ens havia proposat fer un tipus de projecte que s'anomenava Plató, que el que feia era també acostar la gran empresa a la petita empresa, perquè la gent sigués conscient, el gran empresari, de que el petit tenia les mateixes dificultats que ell, però no tenia l'organització per poder-ne fer front. I això, vulguis o no, discriminava moltíssim en el petit.
I a vegades tampoc el múscul suficient, moltes vegades, per fer front, clar.
No, és que és...
I ara afegeixo l'altra qüestió. I dona... no sé com està la situació, si això va millorant o no, perquè ser empresària, almenys fa uns anys, era un factor de dificultat afegida, no?
Sí, per exemple, jo estic dintre del sector assegurador i jo recordo perfectament que el fet de ser dona en aquest sector en concret m'obligava inclús a vestir de manera bastant masculina, perquè...
Donar una impressió més seriositat.
És a dir, la feminitat te l'havies de tirar enrere precisament per...
Que fort, això, no?
Sí, això, vaja, real com...
No, i tant.
I realment, una vegada passen els anys i tot va canviant i, òbviament, se van incorporant més dones en el món, en el meu sector, parlo, la veritat és que potser també canvia i la gent, també les tecnologies ajuden a que la gent vegi les coses de forma diferent, però l'any 93 i 89...
Que no fa tant, 88, eh?
No fa tant, déu-n'hi-do, però bueno. No fa tant per aquest canvi des del
l'any. Sí, sí.
Però el que sí que és veritat és que ara la cosa ha canviat, però jo aquella època me'n recordo perfectament la complicitat que implicava per mi donar la professionalitat que jo oferia als meus clients, però que la meva imatge havia de ser masculina.
Clar, això moralment, psicològicament, ja parlo personalment en aquest cas, que suposo que seria una fotografia molt semblant a qualsevol dona empresària, no? Sé que cada persona és un món, però això personalment, de forma psicològica, clar, és la teva passió, és el que et vols dedicar, però, ostres, estàs allà com coartada per qüestions d'imatge, per qüestions de que t'han de prendre seriosament en funció del sector. Clar, psicològicament suposo que t'has de reforçar, no?, per afrontar tot això.
Molt, molt, i a més, depèn de l'època que t'agafa. Jo en aquell moment, quan vaig muntar l'empresa, tenia 29 anys.
I a més de mostrar. Ei,
sí,
ei.
Clar.
Sí, clar. Que jo ho faig igual de bé o millor, no?
O millor.
O millor, eh?
O millor.
Ojo peligro.
Jo penso que en l'any 89-88, que estava en una multinacional, tots eren homes, menys jo.
Ostres,
sí, cuidado.
Les reunions serien de ser fantàstiques.
Bueno,
eh?
No, jo havia de mimetitzar amb ells.
Clar.
Vale? I clar, això vulguis o no, acabes no tinguent clar finalment com havies de sortir al carrer, perquè tu, per exemple, ja, igual eres més, jo què sé, més hippie o
ja,
més,
ja, ja,
de saber com, que podies anar igual de ben vestida amb el teu estil, però que no t'ho permetien. Per tant, jo me'n recordo el dia que vaig tirar tots aquests trajes a... Bueno, vaig donar els trajes,
sí, sí, sí.
Me vaig alliberar. O sigui, vaig dir, ara tornaré a ser la Maria Rosa que vull ser, perquè no era la Maria Rosa. Era la Maria Rosa disfressada.
I en aquell moment vas notar canvi o no? O ha continuat tot igual?
Ah, no, a nivell no, perquè jo ja feia uns anys que tenia...
Ja estaves consolidada.
Sí, ja portava, jo què sé, 7 o 8 anys, tenia el meu despatx, era diferent, saps? Era molt diferent. Però, bueno, psicològicament, que dius tu, sí que t'has de desprendre d'aquest disfraç.
Sí, sí, sí.
Vale?
I suposo, si també, no... en funció del sector, també està el tòpic de... Hi ha sectors on treball, on hi ha dones empresaris i en sectors que no.
Bueno, clar, per exemple...
Clar, no sé, sí. Poso, per exemple, una carnisseria. Pues sí, aquí una dona possiblement entra.
Sí.
Un despatx d'advocats. Ojo, aquí ja possiblement no tant. Aquell tòpic que estava...
Sí, tant. Mira, nosaltres com a associació, per exemple, l'any passat vàrem fer 30 anys. O sigui,
sí.
30 anys on dones en diferents sectors, molt de serveis... bueno, el que dius tu, estaven, per exemple, les típiques, les que tenien, doncs, o la botigueta, saps?
Clar,
això ja era, per suposat, una dona, no? Però el que dius,
sí,
una advocada, un gestor...
Correcte,
vale?
Sí, sí,
no,
sí.
El gestor ha de ser sí o sí un home.
Un home, un senyor, sí,
saps?
Sí.
Perquè és com més sèrio, representa que t'està... portant de la mà amb els teus impostos, la teva gestió del teu patrimoni, el que sigui, i òbviament un home sempre representava que tenia més credibilitat.
És molt fort, Maria Rosa, que estem parlant d'això i no fa tant,
no
fa tant d'això, i sembla mentida que jo això hagi passat i encara potser encara queden racons.
I tant.
On passen, no?
Segur. Home, nosaltres aquí, jo crec que ja amb això ens hem avançat moltíssim, no? Però estic convençuda que ens anem arreu de la península i trobarem exactament el mateix, la mateixa situació passat 30 anys després, segur.
Maria Rosa, com veus aquest premi que et donen avui pel Dia Mundial del...
Estic molt emocionada.
Sí?
Molt. Sí, perquè, bueno, perquè també estic en un moment de vida, no? Faré 61 anys aquest octubre, concretament.
Molt ben portats, eh?
Sí, gràcies. I la veritat és que també estic en un moment que dius... Haig de prendre decisions, no? Perquè la vida cada vegada és més curta, el que et queda, no? I dius, bueno, a veure, què suposadament hauries de fer, no? I la veritat és que el planteig és dir, bueno, has fet una bona trajectòria...
Mm.
Me sento molt orgullosa d'haver construït el que he construït, però també la vida és el que dic. Has de fer altres coses perquè quan te'n vagis la caixa de records sigui realment plena, no? I, bueno, tenir aquest reconeixement aquest any en concret encara és més, saps allò?
La cirereta.
La cirereta
del pastís, sí senyor.
Sí, sí.
Doncs Maria Rosa Agustí, presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries, felicitats pel premi.
Gràcies.
Per la trajectòria i per aquesta xerrada, t'ho agraeixo molt, aquesta xerrada recordant des del principi fins ara tota aquesta trajectòria del món empresarial de la dona en general, eh? Molt amable.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Sempre un plaer. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Aquesta diada que estem vivint aquí al Castell de Villart, a Masarac, aquest 20è aniversari, perquè és la 20è edició que es fa del Dia Mundial del Turisme per celebrar-ho. De seguida parlarem de vianants. Parlarem d'un estudi que ha fet la Fundació Línia Directa, un estudi titulat Caminar Seguros. I d'entrada deixaré una xifra. 3.500 vianants van morir atropellats a Espanya en la darrera dècada. De seguida en parlem d'això. I també parlem de salut, però ja parlarem de salut a migdia a COPE, perquè com avui és dilluns i com tots els dilluns, ens visitarà el doctor Adolfo Vivar Badia de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia. I ja sabeu que el doctor doncs aportarà aquesta llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Després ja a migdia el tindrem aquí per resoldre dubtes i consultes que puguin preocupar més en el món de l'oftalmologia i les posarà al dia. I hi ha un mail per si teniu qualsevol consulta per fer, radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, i també podeu trucar a l'Institut Oftalmològic Vivar Badia al 93-301-3003, 93-301-3003, o al WhatsApp 680-28-61-42. I de seguida parlem de l'informe Caminar Seguros i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En la darrera dècada, de cada 5 morts en accident de trànsit, un era un vianant. Són 3.500 persones. Estem parlant de que sobretot hi ha una preocupació perquè d'aquests vianants morts en accident de trànsit, el 72% no havia comès cap infracció. S'han per allà i els pobres, pues, mira, s'ho van trobar. Malauradament va ser així. Hi ha una cosa que també preocupa molt, i d'això es desprèn aquest informe, Caminar Seguros, i és el peató tecnològic, el vianant tecnològic, que són joves de 18 a 25 anys enganxats al mòbil per tot arreu i quan van creuen al carrer no miren, directament estan enganxats al mòbil. Això és el vianant tecnològic. Doncs tot això es depèn en l'estudi que ha fet la Fundació Línia Directa, un estudi que es titula Caminar Seguros, i d'aquí és d'on surt totes aquestes xifres. Parlem amb el Ricardo Carrasco, que és responsable de Seguretat Vial de la Fundació Línia Directa. Ricardo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Ostras, las cifras globales en toda España, 3.500 personas, son terroríficas, ¿eh?
Pues efectivamente, son cifras preocupantes. En los últimos 10 años, con datos consolidados, hemos observado que existen casi 3.500 personas que han perdido la vida siendo peatones en accidentes de tráfico. Y esto supone ya pues que son uno de cada cinco los viandantes respecto a todos los fallecidos en un siniestro, ¿no? En Cataluña las cifras también son bastante impactantes, ¿no? En este periodo han perdido la vida más de 500 personas, 510 para ser exactas, y casi 30.000 resultaron heridas, ¿no? Unas cifras que nos tienen que llevar a todos a la reflexión.
Claro, supongo, ¿dónde se producen más estos siniestros? ¿En ciudad, en vías interurbanas? ¿Dónde se concentran?
Pues generalmente donde más se concentran es en ciudad, en zonas urbanas. Aproximadamente el 86% de los siniestros, de los atropellos, se producen en estas zonas, y el 14%, que a mí personalmente me parece muchísimo, se produce en carretera, sobre todo tener en cuenta varias situaciones, ¿no? En las zonas rurales, cuando no existen zonas peatonales y se van de un pueblo a otro caminando, o bien en situaciones de emergencia, en situaciones cuando un coche pues sufre una avería o tiene un siniestro, se bajan y en muchas ocasiones pues hay unas 20 personas al año que son atropelladas solo en esta circunstancia.
Claro, a partir de aquí, supongo que, bueno, leía en el informe que el 72% de los peatones no había cometido ninguna infracción, aunque algunos iban puestecillos entre alcohol, drogas y demás. ¿Falta educación vial para estas cosas? Porque lo único que se me ocurre para intentar contrarrestar estas cifras es educación vial.
Sí, de hecho la formación y la educación vial es una de las reivindicaciones o de las soluciones que proponen los encuestados a los que hemos hecho, pues hemos preguntado que cómo podemos solucionar esta situación, ¿no? Pero lo que dices, sí, es decir, es verdad, de cada 7 de cada 10 accidentes que tienen un coche y un peatón implicado, suele ser culpa del automovilista, suele ser culpa del conductor del coche. Sin embargo, son datos absolutamente consolidados, oficiales, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. El 41% de los peatones fallecidos en la última década en un accidente de tráfico, atropellados, dieron positivo en drogas, en alcohol o en psicofármacos. Esto es un problema generalizado absolutamente en toda la seguridad vial. De hecho, en los automovilistas este porcentaje es aún más alto y debemos ser absolutamente conscientes de cómo se reduce nuestra capacidad de reacción, nuestra percepción cuando ingerimos estas sustancias, ¿no? El no conducir tampoco nos exime de cierta responsabilidad cuando vamos caminando por la acera.
Hay una cuestión que me gustaría comentar contigo y es la introducción de la tecnología, sobre todo en jóvenes que van con el móvil, como hipnotizados con los casquitos, y mientras van caminando, pues por ahí, ¿no? Incluso yo he visto personas jóvenes, y no tan jóvenes, cruzando la carretera, cruzando la calle, sin ni siquiera mirar, conectados a su móvil, conectados a sus auriculares, pensando, bueno, ya pararán. ¿Cómo de preocupante es esta situación tecnológica con los peatones?
Pues cada vez más. Siempre se ha dicho que la accidentalidad tiene tres vértices, ¿no? La velocidad es uno, el alcohol y las drogas es otro, y las distracciones es otro. Entonces, cada vez tenemos más fuentes de distracción. Bueno, siempre hemos dicho, no hables por el teléfono cuando vas conduciendo, pero es que ya ni siquiera es hablar por teléfono, ya es que vamos o conduciendo o caminando, pues lanzando WhatsApp o navegando por internet. Y bueno, este estudio, que es un estudio observacional, hemos visto que esto es cada vez más frecuente, sobre todo en jóvenes de 18 a 25 años, aunque el hecho de que sea más frecuente en esta edad no significa que el resto no lo hagamos. Es decir, esto es transversal a toda la sociedad, pero bueno, afecta más a los chavales jóvenes y también muchos de ellos van con cascos escuchando música, con lo cual vas andando por la calle, vas mirando el móvil, vas escuchando música, no te enteras de absolutamente nada de lo que puede pasar a tu alrededor. Hay casi un 40% de personas que afirman que cuando van hablando por teléfono, por la calle o navegando, cruzar la calle con toda normalidad sin siquiera pues tomar las mínimas precauciones, ¿no? Uh-huh. Debemos de reflexionar sobre esto también.
Bueno, y ya para acabar, estaba mirando de las vías peligrosas y en Barcelona, la Gran Vía de Barcelona, en ámbitos urbanos, encabeza la lista como la vía más peligrosa.
Sí, así es. Hemos analizado todas las calles, a través de la base arena de la DGT, donde se producen más siniestros mortales, y la que más ha resultado tener es la Gran Vía de los Ports Catalanes en Barcelona, con 8 atropellos mortales, más que también otras vías que sí les son comparables, como puede ser la Castellana de Madrid o la calle Alcalá, que también es una calle muy larga en Madrid. Uh-huh. Es un dato interesante. Y luego también hemos analizado las vías interurbanas, que es algo que nos preocupa muchísimo, y bueno, hemos visto que hay muchísimos atropellos mortales pues por imprudencias normalmente del peatón, y tengamos cuidado.
Sí, educación vial, básicamente todo se resume en eso, educación, y ser conscientes sobre todo de que hay que estar atento a nuestro entorno, ¿eh? Pues señor Ricardo Carrasco, responsable de seguridad vial de la Fundación Línea Directa, que es la autora de este estudio, Caminar Seguros, muchísimas gracias por la charla y por comentarlo aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer, gracias por atendernos. Bàsicament, la reflexió que hem de fer davant de tot això és la de sempre, perquè no es pot fer cap altra reflexió. Molta atenció, no baixar massa la guàrdia, ja sé que no es pot estar sempre amb la guàrdia alçada, però almenys tenir aquest pensament de que hem de caminar segurs pel carrer. Estem en directe, continuem en aquest Dia Mundial del Turisme. Ja de seguida tanquem Rere, Cope Catalunya i Andorra. Estem a punt d'arribar a la una. Obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra i parlarem d'un dels punts claus, de les grans pedres d'or del turisme a Catalunya, la gastronomia. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes i tornem de seguida.